Tarragones.
Tarragona Turisme patrocina la Fonda. Descobreix la cuina de Tarragona. Bon producte i autenticitat.
Sabies que el sushi és el plat japonès més famós fora de Japó i que a casa nostra en teniu una mostra ben concorreguda de restaurants japonesos de cuina molt acurada? El nom de sushi és una denominació genèrica de diferents tipus, combinacions d'ingredients i formes d'un menjar típic japonès i, bàsicament, estan fetes a base d'arròs rodó, cuit segons els cànons de la cuina nipona i de diferents fruits del mar, peix fresc, llagostins, algues i vegetals. Però, per no morir l'intent, quan aneu a menjar a un bon japonès sushi, us expliquem els diferents tipus que hi trobareu. Per exemple, el maki, sushis enrotllats d'arròs, com els rolls, amb la diferència que en aquest cas es fan amb una làmina prima d'alga nori, de color negre exterior. El roll són enrotllats d'arròs. El seu interior s'omple amb peix fresc, salmó, tonyina i algues, vegetals com també cogombres, llagostins, formatge cremós o fins i tot la imaginació desitja volcar en aquest deliciós sushi. L'arròs, aquí, va per fora. El nigiri són boletes allargades d'arròs amb una prima porció de peix fresc tallat pel damunt. De vegades té al seu interior wasabi, el guarniment pastós i picant que és aquest rave de color verd. Aquest tipus de sushi és el més comú dels que trobareu en restaurants internacionals. El temaki, que té en francès, significa mà. I maki, com hem vist abans, atropellar, enrotllar. Per tant, el tema aquí és un atropellament fet amb la mà, és una espècie de triangle d'alga nori farcida d'arròs a l'estil japonès en forma cònica. Els ingredients de preparació del tema aquí són similars al del maki. El sashimi, en canvi, són petites porcions primes de peix fresc tallat. La tècnica del tall del sashimi és una dels més rigorosos durant els entrenaments per un xef del sushi. El peix tallat massa densament o massa fi reflecteix una diversa impressió en gust i paladar amb la seva salsa. I l'onigiri es tracta d'una porció d'arròs de forma triangular o ovalada que sol anar embolicada parcialment amb una tira d'alga nori. Crec que ja esteu preparats per al nivell 1 per anar a un bon restaurant japonès. Comencem?
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
I benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Ai, 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 que això de la Fonda es va acabant, però en tenim tantes ganes, que no volem parar. Mireu, va, primer de tot, el que us proposem, com cada dia, que no falti en Víctor Torres, el nostre cuiner nòmada del programa. Després, en Jordi Bort, el sommelier de capçalera, que ens porta avui un vi, un personatge i una història, oh, 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 oh. I després, la Virgínia Ruiz, que dia rere dia ens ha portat el gastronari. I en Jordi Ávila, amb la seva guia Virgínies de restaurants de la cuina catalana. I el reportatge d'avui... Us agrada el vi negre? Quin? El de vi blanc, el de vi negre, el de cava, el de sidra? Us agrada un vi negre més fort o menys fort? Avui tot això en parlarem amb l'Agustí i la Judit Badia de Mollerussa i també anirem fins a la Boscana. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torres, el cuiner nòmada del programa. Què tal?
Doncs molt bé, disfrutant del vent mariner.
Escolta'm, et sento molt bé, que estàs a Barcelona.
Sortint de Barcelona i anem cap a Ses Balears.
Cap a Ses Balears, però escolta, a veure, Menorca, Mallorca, Eivissa, Formentera, Cabrera...
Doncs mira, vaig amb uns senyors que fan un charter fantàstic i em toca dormir enxubat, però ben a gust.
Un charter, això algun dia m'ho has d'explicar, això. Escolta'm, i què els hi cuinaràs avui, a veure?
Doncs començarem amb una cosa perquè s'acostumin els balears i el que és el producte rústic de veritat, que és una amanida pallesa.
Una amanida pagesa, que hi posaràs aquesta amanida?
És pràcticament de subsistència, és un producte meravellós. Peix sec, tomata, ceba tendra i, per allargar-la una mica perquè, i per refrescar, que em perdonin, cogombra.
Cogombra, molt bé. Ara em pensava que anaves a dir pepino, eh? No. Escolta'm, va, explica-la, perquè a veure, pot semblar molt senzilla, però aquí hi ha d'haver-hi cuina, eh?
Aquí el que brilla sobretot és el peix sec, que és aquest producte, jo no entenc com no el venen per tot arreu, perquè és meravellós, és peix assecat al sol, amb tota aquella ventolada que tenen allà baix, i que ens està portant cap a les Balears, per cert, i simplement es deixata amb oli, que quedi més tendre, i es posa per sobre d'aquesta amanida, amb crostons de pa, crostó, el podeu fregir o el podeu posar sec, jo prefereixo fregidet.
Escolta'm, a veure, tomata, quina varietat de tomata hi tens aquí?
Les que he pogut comprar, un cor de bou, però com punys, eh? Són unes bèsties magnífiques amb una carn ben tersa. Traieu-li la pell, així l'amanida semblarà de senyors.
La ceba, tendra, ja m'has dit avui, eh? Avui no hi posem ceba de vell aquí.
No, tendra, i la posarem en remull una estona, en remull, sal i vinagre, que si no quedarà encara més pujada de picant.
I per amanir, bon oli d'oliva, verge extra.
I res més.
Ni vinagre?
No li cal. Jo crec que, de fet, us diré que no feu servir més oli que el que heu fet servir per deixatar el peix sec.
Escolta'm, vols que et digui una cosa? Que aquí una cosa importantíssima que jo veig que hi falta? Pa, eh? Aquí falta un bon pa.
Bé, el pa, com que porta l'amanida allà, els crotons aquests, jo no volia afegir-ne, però, bueno, tu mateix, si ets molt panarra...
Clar, de fet, és veritat, el croton, clar, és que ens expliques això, una amanida així, allò que me l'acabes de la francesa. Escolta'm, un vinet a les Illes, hi ha bons vins, eh?
A Menorca, a Mallorca, desconec personalment el que fan a les Pitiuses, però a les altres me n'he begut uns quants, molt rústics, he de dir, eh?
Bons, també, eh? Que hi van també vins blancs fantàstics. Escolta'm, moltíssimes gràcies.
Les que tinc jo ara mateix, que aquí amb el ventet aquest s'està...
Escolta, no ens maregem, eh? No ens maregem.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Molt bona, Jordi Bord.
Molt bones.
Què tal, com estàs?
En pau.
En pau?
Sí.
Sí?
Tranquil, relaxat.
Què?
Bé, perquè et porto un vi de pau, un vi de relax, un vi on normalment sempre, de forma pausada, se'n gaudeix, tot i que m'ho estic inventant, perquè realment no és veritat. Vull dir, és un vi que se'n diu vi de missa,
home,
però que no té per què ser només pres així en pau i relax.
Però sí que és veritat que aquest tipus de vins, no, com les garnatxes dolces, com els vins rancis, són aquells vins, jo sempre dic, que n'haurien de tenir com a mínim, un parell d'ampolles a casa. Una per la taula i l'altra per la cuina.
Mira, és un vi... I tot com els vins que fa més de 100 anys que aquest celler elabora, que és el celler de Müller, de Tarragona, doncs és un d'aquells vins fets amb garnatxa blanca i macabeu, vins que no tothom pot dir que estan reconeguts des del punt de vista papal i de la consagració basílica de l'Església amb segell per garantir el que va donar-li fama en aquests vins de Tarragona, fa molts anys, amb la particularitat que sortien des del port de Tarragona cap arreu de tot arreu del món per ser gaudits. I he volgut portar-te aquest vi de missa, que és un vi que es pot prendre en qualsevol tipus de pastes. És una zona... A Catalunya tenim una gran riquesa en els nostres dolços, no? I pres al moment final de l'àpat, si tu vols, però d'una gran tertúlia i una molt bona sobretaula.
Escolta'm, el vi de missa, un vi fantàstic, que a més jo sempre dic el mateix, que són aquells vins que n'hem sentit molt a parlar, que molt poca gent en té a casa i que hauríem de tenir-ne sempre aquell lloc, no allà que sempre hi ha d'haver-hi el vi de missa, la garnatxa, el vi ranci, la ratafia, les misteles... Les misteles, algun licor també, no? Que també en tenim de, sí, aquí a Catalunya, de brandis, algun brandi també.
Brandis, els licors d'herbes, que van ser tan reconeguts a la zona de Reus.
Exacte, i després aquí on ets tu, a Tortosa.
L'Aiguardent, a Prat de Comte.
I a baix a Tortosa mateix, no? Teniu aquests que són molt...
Els del Lehmann.
El Lehmann, no?
El Lehmann, que també fan destil·lats, sí senyor.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs escolta'm, llarga vida a De Müller amb aquest vi de missa de la zona de Tarragona. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Moltíssimes gràcies.
A passeu.
A passeu.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Culinàrium. Les botigues de taula i cuina de referència a Catalunya us ofereixen el Gastronari.
El Gastronari, amb Virginia Ruiz.
Virginia Ruiz, molt bones.
Molt bones, Pep.
La Virginia Ruiz que ens porta cada dia al Gastronari i avui ens vols parlar de les herbes a la cuina.
Oi, tant que sí. Les herbes a la cuina poden ser petits detalls que converteixen un plat senzill en una deliciosa menja. Tot tocs de frescor per un plat massa greixós, tocs aromàtics per una sopa suau, d'amargor per una postre massa dolça. Les herbes aromàtiques, aplicades amb sentit comú i amb un toc de coneixement del nostre territori, ens poden oferir grans satisfaccions als paladars dels nostres convidats. La utilització de les herbes aromàtiques no es fa des de fa 4 dies, sinó que hem de fer una recerca als principis de la història de la cuina. De fet, hauríem de vincular l'utilització de les herbes a la cuina i també com a medicament natural. La farigola amb all per fer una bona sopa pels refredats, la mel amb llimona pel mal de coll, una bona julivertada quan tenim falta de vitamina C, etc. O també fer servir herbes aromàtiques per apaivagar el gust de les carns fortes, les carns de caça. Aquesta necessita un bon marinat amb vi negre, verdures i un grapat de farigola, romaní, orenga, alguna fulla de llaurer, etc. Durant unes hores, un parell de dies abans de ser cuinades per estovar i treure aquell amargor. Ara bé, les herbes s'han d'utilitzar en petites dosis. La dita que totes les masses piquen, en aquest cas, és molt efectiva i ens pot fer malbé un cuinat posant-hi massa quantitat.
Sí, perquè és veritat, perquè el llaurer és punyetero, Sí, sí.
Hem de trobar un equilibri. Hem de fer servir les herbes quan més fresques millor, això sí. Si pot ser acabades de collir, perfecte. L'acostum de tenir un testos a casa amb 5 o 6 tipus d'herbes va de meravella. Poseu-les sempre al final de la cocció perquè no perdin el gust i l'aroma. Però també podeu anar a buscar herbes a la muntanya, assecar-les adequadament i guardar-les en recipients tapats hermèticament, lluny de l'humitat, això sí, i la llum. Així, per quan les necessitem, les tindrem òptic, el més òptimes que podem.
Quina és la herba aromàtica que t'agrada més, Virginia?
A casa no falta mai un test d'alfàbrega.
Alfàbrega, però quina? Aquella dels mosquits o la de cuinar?
La de cuinar, Pep.
Una punyetera. Moltíssimes gràcies.
Un plaer, Pep.
Gastrònoms, foodies, bonvivants, cuinetes, solters o casats. On podreu trobar els millors estris de cuina i les últimes tendències gastronòmiques? A Culinàrium, els especialistes en taula i cuina des de 1863. Culinàrium és el paradís del cuinetes i del que ha de cuinar cada dia de forma ràpida i sana. T'ho posen fàcil i sempre al millor preu. Culinàrium, on comencen les bones receptes.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Jordi Ávila, molt bones.
Molt bones seran per tu, Pep, perquè mira, arribo ofegat perquè una mica més i no arribo avui als estudis a fer tot això que fem de la guia de Virgínies de restaurants.
Escolta, això et passa perquè has volgut venir amb moto per quedar morenet i clar, havies d'haver vingut en transport públic.
Doncs tens tota la raó, però mira, com he badat, ara ja està, eh? Faig un glob d'aigua i ens hi posem, perquè avui ens quedem a Barcelona, perquè ens hi quedarem al Teòric Taverna. Saps quin és el meu problema? Que jo sempre he de buscar on estan aquests restaurants situats, perquè jo, mira que vinc sovint a Barcelona, però mai me'n recordo dels carrers. Tu no sé si el coneixes, el Teòric Taverna.
Home, és un dels llocs emblemàtics, podríem dir, de Catalunya, de Barcelona sobretot, i és d'aquells llocs que, jo sempre dic el mateix, és un d'aquells llocs que hi ha gent que n'està molt i molt enamorada i que és un d'aquells restaurants repetitius.
De fet, jo el vaig conèixer al Teòric arrel de la Clara Tena, que tu també la coneixes, que en ella és una enamorada. Vaja, no sé si és una enamorada del restaurant o de qui el regenta, també t'ho he de dir, eh? Perquè, a veure, trobem a la cuina, trobem l'Oriol Casals, que és un xef amb una sensibilitat especial, en aquest cas format al País Basc, al Basc Culinary Center, i després tenim en Teo Rubio, que és el cap de sala, per dir-ho d'alguna manera, que, mira, no li direm cap de sala, és l'anfitrió, aquella persona que ens recomanarà quins platets hem de fer, i quins beures hem de fer, aquests vins naturals que tant li agraden a en Teo. I és un racó que és un restaurant, però és una taverna. En el sentit d'aquesta fusió de la cultura de taverna, perquè pots menjar a la seva barra o a les tauletes petites. Ideal, 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 aquells enamorats que corren pel món, ideal per anar en parella. Però bueno, si sou una colla de 4 o 6 també podeu anar-hi, eh? Però ideal per anar en parella i anar provant platillos de l'Oriol, i jo us recomanaré un bacallà, que fa dies que no parlem de bacallà, Pep.
Doncs vinga, va, parlem de bacallà, sí, perquè el Teòric és un d'aquells llocs on el bacallà el toquen a la perfecció amb el punt de cocció, eh?
Exacte, al Teòric hi podem menjar aquest bacallà, que el fan amb un all negre, que és l'all negre fermentat, on ja ha perdut tota aquesta fortor de l'all, i el fan amb una cocció fantàstica. A mi m'encanta aquests cuiners que cuineu el bacallà, on veus aquelles fulles del llom, del morro, que es desfan totes soles, i tens aquella gelatina, aquell col·làgen, que és un símil al col·làgen i la gelatina dels peus de porc, que després, abans d'anar a petonejar aquest romanço que hem portat a dinar o a sopar al Teòric, ens hem de rentar bé els morros, perquè si no quedarem enganxats.
El bacallà és fantàstic pel Teòric Taverna, però també hi ha altres plats, diguem-ne, que el Teòric són uns clàssics, és a dir, allò que dèiem, no? Clients repetitius que busquen plats repetitius.
Exacte, mira, si aneu al Teòric i ja que anem així de menjar informal, mengeu la croqueta mar i muntanya amb safrà. Aquesta croqueta que està fet de pollastre, pollastre de pagès, un pollastre ecològic, i unes gambes vermelles de la Barceloneta amb un arrebossat molt cruixent, però extremadament cruixent, però amb aquesta cremositat d'una croqueta ben feta i acabada amb un pic de maionesa de safrà a sobre. Les croquetes, des que van obrir, no les han pogut treure de la carta, perquè és el que dius tu, els clients hi busquen una mica aquests plats, i quan en Teo o l'Oriol, en aquest cas el xef, decideix que haurien de canviar, els clients sí, els hi arrufen el nas. També hem parlat del bacallà, un arròs, en aquest cas d'espinacs, all negre, un arròs de trompetes. Estava mirant aquí la meva llibreta, Pep, que es traspapela les coses. Estem parlant de l'arròs de trompetes amb botifarra negra, o sigui, un arròs de muntanya que podem menjar al bell mig de Barcelona, i per mi és una de les meravelles d'aquesta cultura de taverna, però portada a un restaurant.
Doncs escolta'm, avui a Barcelona, el Teòric Taverna, amb l'Oriol, que això serà una delícia pel paladar. T'espero, eh? Sí, eh?
Ens veiem molt aviat.
Vinga, va, gràcies.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Carai! Quina calor avui aquí a Mollerussa. A veure, carrer Aragó 2. Carai, jo em pensava que això estaria en un polígon i veig que no. Clar, clar. No. Si fa més de 100 anys que foten vinagre aquesta gent, doncs no poden estar en un polígon. A veure, mira, aquí, veiem. A veure. Oi, sí. Agustí, com anem?
Que bé, eh? Què tal? Benvingut.
Escolta, és molt maco això.
Bueno, això té la història que té dels anys que va fer el meu avi, que va iniciar aquí el que és l'empresa Badia Vinagres.
Escolta, però a mi un ocellet m'ha dit que vosaltres, abans de fer vinagres, fèieu licors, no?
Sí, bueno, aquella època, al començament, quan la història de les generacions primeres que van vindre aquí, doncs clar, cada generació va vindre per una feina. Aquí fa 50 anys hi havia vinya, ara ja no n'hi ha gens. Ara hi ha les pomeres, els abracocs, els préssecs, la fruita, i la vinya ja va desaparèixer. Però, bueno, va quedar la història de Cal Badia, i la història de Cal Badia ha anat continuant amb una vinagreria.
Tot això ho va començar el padrí?
Sí, el padrí, el Tomàs Badia Vilà, que va ser el que va donar tota la potència aquí. Que ell, el seu objectiu, a part del vinagre, era anar a un bar de la comarca del Pla d'Urgell i poder portar de tot. Portar-los les gracioses, els sifons, el gel, bueno, tot el que podia gastar un bar amb begudes, els licors, els vermuts, els generosos, pues tot el que podia gastar un bar.
I quan vau començar a dir, ei, va, dediquem-nos només al vinagre?
Bueno, nantres de vinagre, sempre amb una vinateria sempre n'hi ha de vinagre. Però va ser el meu pare que va comprar dues fàbriques de vinagre a Tarragona. I llavors ell va ser el que va iniciar el que és fer el vinagre d'un modo més industrial i per dedicar-s'hi a fer més quantitat i a vendre'n.
Però escolteu, ara de vinagre, és a dir, de vinagre en feu molt, però teniu diferents tipus de vinagres i em sembla que aquí també la culpa en tenen una mica les vostres filles, no?
Bueno, la idea inicial, el que fan les filles és dimensionar tot això que es va crear al seu moment. Clar, a mi em va tocar evolucionar, perquè el tema del vinagre, del mode que anaven les coses, les grans superfícies, els supermercats, es van anar ajuntant i llocs per anar a oferir el producte cada vegada n'hi havia menys. I llavors vam crear una línia paral·lela que llavors, a conseqüència també del que llavors que les fronteres es van obrir i vam poder anar a vendre a fora. Que això nantres portaven molt retras els catalans i els espanyols, perquè nantres els italians i els francesos ens porten 40 anys d'avantatge a l'hora de vendre a l'estranger, perquè nantres estàvem tancats aquí amb el Franco, es tenia tancats aquí que no podíem sortir i d'això això ens va fer portar un retras a l'hora d'exportar.
Ara, mira, ara veig que arriba aquí. Hola, Judit, què tal?
Com estem?
Com va això?
Arribar a la plana, aquí, amb la caloreta que fa bulla.
Déu-n'hi-do, 36 graus, eh?
Sí. Què tal?
Molt bé. Escolta'm, m'agrada molt les històries que ens explica el teu pare, l'Agustí, sí. Que per cert és molt jove, aquest home, tu.
Sí, és que el vinagre manté jove.
Escolta'm, tu des de sempre t'has dedicat al món del vinagre o tu què vas estudiar?
Mira, jo vaig estudiar a Barcelona, vaig estudiar enginyeria química. Primer vaig, els meus pares sempre m'ho van dir, no? Escolta, roda, treballa fora de casa, que sempre això no t'ho trobarà ningú i veuràs món. I sí, primer vaig estar vivint i treballant a Barcelona uns anys, vaig estar en una consultoria, vaig poder viure de prop moltes empreses i bueno, va arribar un dia que em va picar la curiositat, això de poder... de tornar al poble, de viure amb un altre ritme, no? La ciutat ja ho saps, no? Aquí el poble mollerussa és bastant tranquil. I també pues, bueno, pues això del vinagre, vulguis o no, ho portem una mica a les venes i la curiositat la tenia, la veritat.
Home, si vas fer enginyeria química, jo crec que fer vinagre, diguem-ne, no deixa de ser un procés, podríem dir, químic, no? Físico-químic.
Sí, és a veure, el bagatge aquest, no? L'haver estudiat aquesta carrera, pues sí, m'ha anat molt bé. Sí, quan hem de crear un producte, quan algun client determinat demana unes especificacions tècniques, pues bueno, de seguida ja saps si això és viable, si no, si productivament té sentit o no. Llavors, sí, tota aquesta part d'enginyeria química, que vaig suar molt, la carrera, la veritat, penso que sí, que m'ha anat molt bé a dia d'avui, al lloc on estem i amb la feina que tinc.
M'ensenyes com feu el vinagre?
Som-hi, hombre, i tant! Mira...
Carai, aquí, però... Aquí, això és més gran que una piscina. Que quants n'hi ha aquí?
Home, mira, amb aquestes dos tines mateix tenim 200, una mica més de 200.000 litros.
Totes de colors diferents, no? Que suposo que un vinagre de vi blanc, l'altre de vi rosat, l'altre de vi negre...
Correcte, clar, hem anat a buscar els colors del raïm. Raïm blanc, raïm negre, cada un té el seu color, la seva tonalitat, i això a part de que nosaltres pensem que el lloc de treball, també que sigui bonic, fa més agradable treballar, que sí?
Aquí, Agustí, aquí es nota que les filles hi posen mà, eh?
Sí, sí, això les senyores, els homes no som tan detallistes amb els colors i tot això. Els homes anem de cara a la feina i, bueno, que quedi net, polit, però això aquests detalls no els tenim.
Aquesta tina d'aquí, quina és aquesta?
Bueno, aquesta és la tina especial, és la tina de la mare del vinagre, i és aquí on guardem la mare per a que any rere any puguem iniciar la fermentació del vinagre.
Anem a parlar d'això, de com aconseguim que un vi es faci agre, no? Un vinagre. És a dir, tenim un vi, no? Sigui el que sigui. Com ho hem de fer perquè fem vinagre?
Clar, això és un procés que sí que espontàniament es fa, però es fa perquè a dins hi ha la mare del vinagre, i és ella, és aquest microorganisme, el que fa el procés. Ella és la que transforma la molècula d'alcohol, no?, que és el component característic del vi, ella és la responsable de que aquesta molècula es transformi en àcid acètic, que és el component característic del vinagre. En el moment que aquest bitxó, per dir-ho d'una manera, entra en contacte amb el vi, aquell vi comença aquest procés que també en podem dir de vinagrar, o d'oxidar, o de picar, digue-li com vulguis, i aquest vi ja no és mai més vi, sinó que es va fent, transformant a vinagre. I això ho fa la mare del vinagre. És aquí la importància d'explicar-la, perquè ella té aquest protagonisme.
I quan tardeu a fer vinagre? És a dir, quan passa del vi a vinagre?
Clar, nosaltres aquí a la vinagreria treballem de dues maneres diferents. Una manera més ràpida, no?, que és amb el que comercialitzem un vinagre, més com el vinagre de sempre, per dir d'una manera, amb la marca Badia i amb una ampolla més de plàstic, per entendre'ns, que encara el comercialitzem, i és on ens vam iniciar als anys 70. I, per altra part, el nostre pare va recuperar un sistema de fermentar, de fer aquest procés d'avinagrament, on el temps no importa. No? On el procés és més lent, no hi ha una part on no li fiquem canya, ella va al seu ritme i la bactèria no té un estrès, no té una oxidació forçada, perquè l'aire també hi és present, i el que fa és introduïm el vi i ell lentament al seu ritme es va fermentant a vinagre.
Trobo que hi ha una història molt curiosa, i és que per una banda hi ha la tipologia del vinagre, després hi ha el repòs, però hi ha una cosa molt important, i són aquest traspàs de les generacions que fa que, evidentment, també el vinagre es transformi. És a dir, el vinagre que menjàvem o que empreníem amb una amanida, Judit, quan tu i jo érem molt i molt petits, tu que també estàs a l'època dels 40, ara no, segurament no poses el mateix vinagre a l'amanida.
Sí, 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 tant. Jo veig alguna fotografia de quan anàvem al camp, al tros, que diem, a menjar amb la família en barbacoa, i veus les ampolles de vinagre, perquè, clar, per defecte professional, el primer que veig és l'ampolla de vinagre a la taula, i era aquella ampolla de plàstic, no?, de vi negre, rosat, blanc, i ja està. Ara, mira, només aquí a la vinagreria tenim més de 14 varietats diferents de vinagre, cada una feta amb un vi diferent i amb una expressió diferent i amb una combinació al plat diferent.
Anem a tastar vinagres?
Oh, i tant! Això ens agrada molt aquí a casa nostra.
Vinga, va, anem. Judit, escolta, mentre anem cap allà a veure i a tastar vinagres, tinc una pregunta una mica capciosa. Què opines quan vas a un restaurant de Catalunya i et trobes que que hi ha una colla de restaurants que et posen un vinagre de Mòdena, sabent doncs que aquí a casa teva ja tens tants vinagres de fa tant temps?
Home, el primer que tinc, el que em ve al cap és, ostres, quina feinada que hem de fer encara amb la de vinagres que tenim aquí a Catalunya, i que encara no siguem capaços d'arribar als bars, restaurants, del nostre territori. Això, doncs, bueno, per una part, desil·lusiona, perquè dius, carai, amb el que t'esforces a fer el vinagre i tal. Però per l'altra part, escolta'm, dius, aquí hi ha camí, encara, aquí hi ha camí. Va, que té sentit tot això.
Doncs vinga, va, anem cap a veure aquests vinagres. Però, carai, i aquesta ampolla groga? Què és aquesta ampolla?
Mira, aquest és una mica el museuet que en diem nosaltres, perquè aquí el que tenim són ampolles històriques, ampolles que van fer els nostres, les generacions anteriors a la nostra. Mira, veus aquí ampolla de camamilla, ampolles de brandi, ampolles de ginebres, anís, que abans consumia molt. Bueno, això potser t'ho explicarà una mica més pel meu pare.
Escolta'm, Agustí, pipermin, ron, granadina... Camomil, aquesta ampolla sembla una molt coneguda, eh?
Bueno, això de la camamilla eren els licors típics d'aquí del Pla d'Urgell, perquè es feia amb l'herba de camamilla, amb la flor de la camamilla. I aquí a Linyola hi havia una zona que hi havia cervell de gat, i el cervell de gat fa una camamilla molt aromàtica. I per això hi ha una tradició, hi ha diversos que ho fan de camamilla, el Castell del Remei, nosaltres, i perquè era típic de la zona.
Clar, ara em feu pensar que hi ha uns bons amics de l'Empordà que precisament compren camamilla, és a dir, ells recullen camamilla aquí a Linyola, per tant, és un bon lloc. No sé si hi ha algun vinagre que està aromatitzat amb camamilla.
No encara.
Ara m'agrada. No encara. Això és... Agustí, ja ho veus que el vinagre no té límits.
Sí, tampoc no ens passem, eh? Vull dir que tampoc no, hem de tocar de peus a terra, les coses s'han de vendre.
I
s'han de vendre i han d'agradar.
Doncs anem a tocar de peus a terra i obrim ampolles?
Vinga, som-hi.
Jo, aquestes col·laboracions amb petits productors del territori, ara que diem de la de camamilla, potser no és el cas, però sí que, per exemple, hem fet un projecte d'èxit molt bonic amb una gent que fan aquí al territori que fan mel i han fet un producte amb sentit. I és, en lloc d'endolcir el vinagre amb mos, hem endolcit el vinagre amb mel. I fruit d'aquest projecte és el nostre agredolç amb mel de flor de taronger.
Ostres, tu, quina colla de vinagres! Clar, ara ho entenc. Clar, jo ara estic pensant, no sé com s'ha de tastar un vinagre, si el podem tastar, diguem-ne, amb una cullera, o el metàl·lic és bo, si és millor, doncs, una cullera de ceràmica, de plàstic, amb un got, si va bé, diguem-ne, a la mà, com ho fem, això?
Així, cadascú que ho faci de la manera que li agradi més. De tota manera, nosaltres tenim la pròpia nostra, que és la que sempre seguim i la que ens agrada, i és que, clar, el vinagre... és en petites dosis, no? Per tant, el que a nosaltres ens va molt bé és utilitzar aquests contagotes.
Com si estiguéssim amb un medicament.
Sí, exacte. De fet, el vinagre també té propietats una mica medicinals, amb la qual no anem massa desencaminats.
Això hauré de parlar en algun dia, de les propietats medicinals del vinagre. A veure, Iam, què tenim aquí? A vinagre agredolç de Riesling. Clar, aquí hem d'anar de més suau, més fort, no?
Clar, sí, és interessant començar per una tipologia de... Jo tinc la meva manera, el meu sentit que me l'he fet jo i que ara us el presentaré, no? Clar, el que et deia, és important utilitzar comptagotes i una cullera que ens pugui fer prendre el vinagre.
Doncs vinga, a veure, quin tastarem primer? Mira, jo et faré una cosa, tu posa'l, jo no miro i a veure si ho endevino, perquè clar, jo no sé qui, si l'Agustí també ho endevinaria.
Ell, ja et dic ara que amb els ulls tancats, amb tots els sentits tancats, i potser està el gust, mira què et dic, perquè el seu i el vinagre és ja molta trajectòria, molts anys.
Clar, jo ara estic pensant, a veure, aquest d'aquí, sí. Ja...
quan tasteu vinagres és que parem el vinagre a la boca i és important salivar, perquè la pròpia saliva el que ens fa és de neutralitzador de l'acidesa i fa que ens baixi l'acidesa i ens apareguin els altres aromes, tota la part aromàtica que conté aquell vinagre i que pugui explotar, que es pugui expressar. Si ens el bevem ràpidament, l'acidesa ens dominarà i no notarem res més. És important que la neutralitzem, que la eliminem i que deixem que aparegui coses.
A veure. Corai. Escolta'm, aquest... Aquest genial per unes maduixes, eh? Aquest, mira, aquest és el de Moscatell.
Carai, Pep. A la primera i l'encertes ja.
Home, és que clar, no, hi ha una cosa, i és que això de tastar no deixa de ser, diguem-ne, una cosa que hem d'anar coneixent de mica en mica i ens hi hem d'anar acostumant, perquè hi ha moltes vegades que quan mengem no reflexionem el gust, no? I, home, és molt bonic reconèixer.
Sí, sí, tant. Aquest vinagre de Moscatell té molta expressió. Vull dir, clar, té la gràcia que té dos ingredients. Anem a explicar bé. És un vinagre fet amb vi Moscatell, i el segon ingredient que té, que és el mos de raïm, també és Moscatell. Per això fa que tingui aquesta identitat tan definida, tan clara, i que sigui, nosaltres a nivell casolà i familiar li diem, hosti, però si això és el Mòdena català, perquè quina varietat més representa el territori de Catalunya que el Moscatell?
Exacte, exacte. Clar, ara em fas pensar, Agustí, quan tastes aquest vinagre, allò que avui en dia en diem, no? Els agredolços, no? Clar, un vinagre agredolç amb aquesta punta del most que dona aquesta... No?
Això és la part que els italians ens han ensenyat. Que això també ho hem de reconèixer, eh? Que els italians també ens han ensenyat una mica el camí que s'havia de seguir, que els vinagres, la gent havien deixat de consumir vinagre. Llavors, al vindre al Mòdena, el van descobrir que el vinagre també era dolç. El que fa la part balsàmica o la part dolça, el que fa és corregir l'acidesa i té més bona entrada al producte. Això és el que et fa la part balsàmica. Vull dir, això és de les coses que ens han ensenyat. Els italians també hem de copiar.
Clar, clar, no, hi hem d'aprendre. A veure, va, un de vi negre, a veure...
Sí, primer m'agradaria que paréssim i que observessis el color que té. Normalment, moltes vegades els vinagres tenen colors molt apagats, colors molt oxidats, que en diem cap a marrons, no? Aquí tenim un vinagre molt viu, amb un color molt intens i viu, de raïm negre. Mm. Això t'ho he de dir perquè ja ho veus, el color, eh?
Ja es veu. Mm. Carai... Ara et diré una cosa que potser serà una bestiesa, però saps què em fa pensar? A casa teníem una bota, a la Garrotxa, diguem-ne que quan arribava el mes de novembre, et portaven, diguem-ne, tu netejaves la bota, te la venien emplenar de mostera, no, del most, allò anava fermentant i acabava fent vi, i quan aquella bota anava fent de mica a mica, de mica a mica, quan, clar, quan en quedava molt poc, allà hi havia aire. I jo li deia al meu pare, aquest vi no m'agrada ja, i tenia aquest gust, és a dir, clar, ja no era vi, allò era vinagre, però el meu pare deia, carai, això amb una mica de bitxi, que he vist que a l'Agustí també li agrada el bitxi, diu, era molt bo, i diu, ostres, però si això ara ho posaríem a l'amanida.
Sí, sí, i tant, aquest realment és això, és el, quan el nostre pare el va crear i el vam tastar, és això, és el record aquell de la infantesa d'aquell vinagre d'abans. Però també diem que és un mix, una combinació de tradició i modernitat, perquè clar, aquesta part dolça que ara li hem notat, que al tastar-lo te'n dones compte que això no és un vinagre pas fort, en canvi tens el record de la infantesa d'aquells vinagres, no es podien prendre, que eren fortó, i això no, això és intensitat, és record, és tradició, però a la vegada és agredolç, que és suavitat i és una acidesa per disfrutar.
Escolteu, clar, jo ara estaria aquí tot el dia tastant vinagres, però farem una cosa perquè no tenim pas tot el temps. Però tinc un bon amic que m'espera a pocs quilòmetres d'aquí. Jo, si us sembla, agafaré un parell d'ampolles i me les emportaré per veure si els podem cuinar. Abans de tot, per això, una pregunta, Agustí. Sou feliç amb aquesta vida envinagrada?
Sí, bueno, ja tota la vida he viscut amb el vinagre. Vull dir, m'ho he passat molt bé. He disfrutat molt, he treballat molt, però també he disfrutat molt.
I que ara les filles segueixin l'Estela?
És un orgull per mi poder treballar amb les filles. I bueno, i aquí, quan venen els nets que volten per aquí, això és el màxim, perquè els que tenim, els que som catalans de tradició, que valorem el negoci familiar, que els negocis avui en dia tot a darrere hi ha una família, encara que siguin una multinacional, però també hi ha una família, i això és una cosa que els que hem creat el negoci ho valorem.
Imagineu-vos, us faig una proposta, que estem al 2030. d'aquí 10 anys. Hi ha una portada del diari, no sé si encara compreu el diari o ja el mireu en digital.
No, el compro cada dia jo, i el compro cada dia encara.
Doncs imagineu-vos que estem al 2030, d'aquí 10 anys, vos ja en tindreu 72, i hi ha una notícia del vinagre en portada. Què us agradaria que digués aquesta notícia?
Bueno, ara en aquest moment no sé, però bueno, que, bueno, el vinagre, jo crec que el vinagre no morirà mai, perquè el vinagre ja, ja té més de 2.000 anys, ja li van donar a Nostre Senyor perquè refrescal, una mica de vinagre, perquè era com una beguda refrescant, quan feia la passió, això ja fa 2.000 anys, doncs, oi, pot durar 2.000 anys més el vinagre. Si ho saben, si saben vendre el vinagre que vol comprar la gent, sempre has d'anar a veure què vol comprar la gent, seguir la moda. Si has d'anar amb pantalons curts, pantalons llargs, bueno, és la moda. I això és el que hem de fer tothom.
Judit i Agustí, moltíssimes gràcies.
A tu, gràcies.
Vinga, va, que ja he arribat a la Boscana, aquí a Bellvís, un restaurant amb estrella Michelin, perquè hi vaig a veure un bon amic que ens coneixem, ui, des de l'època de... els anys 90, el celler de Can Roca, que va venir a fer un estatge, imagina't. Uita, ja el tinc aquí. Joel, què tal, com estàs?
Molt bé, perfecte, molt content de rebre't a casa, Pep.
Escolta'm, quin espai tan fantàstic, eh?
Sí, és una bueno, estem molt contents. Com que som uns cuiners molt justets, vam dir, fica'm l'escenari ben maco, que així ho trobaran més bo tot.
Però escolta'm, això passa una mica com a Can Roca, no? A Can Roca hi ha a Can Roca el restaurant dels pares i després hi ha el celler de Can Roca. Tu has fet el mateix, no? El Resquitx, molt a prop d'aquí, a Golmés, i a Bellvís, el restaurant, diguem-ne, allò per anar-t'ho passar també bé.
Sí, 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 mira, igual. A part vam inaugurar l'any 1986 com el celler de Can Roca, el Resquitx dels meus pares, en aquest cas. I bueno, el que passa que pues, al final dius, hòstia, també tenim ganes de jugar a pincetes, com fem els cuiners d'ara, eh? I a fer una cuina més de petit comitè i, bueno, per disfrutar, per divertir-nos.
Escolta'm, com que ens coneixem de fa molt de temps, jo t'he portat una colla de vinagres de la Judit de Can Gardeny i a mi m'agradaria que a cada un d'aquests vinagres li busquessis una aplicació culinària. Per exemple, a veure, clar, tu que els tens aquí a 10 minuts, els coneixeràs. Per exemple, mira, el vinagre balsàmic de moscatell, aquest l'he tastat i era molt bo. Què hi faries tu amb aquest?
Bueno, molt fàcil, amb aquest vinagre podríem fer les típiques maduixes ensucrades amb vinagre i amb vinagre que després, o amb moscatell, les típiques maduixes de menjar de casa, doncs fetes amb aquest vinagre. Ja tens la part dolça del moscatell, del raïm moscatell, amb el vinagre, i ens aniria perfecte aquestes maduixes. Senzilles i ràpides.
Te'l compro. A veure, mira, un altre. El vinagre de vermut.
Bueno, doncs el podríem ficar, un vinagre de vermut, el podríem ficar amb uns musclos en escabeig, ja que ho fem l'hora del vermut. Pues igual lligaríem el vinagre de vermut amb les cabells dels musclos de l'hora del vermut.
Fantàstic, fantàstic. Oh, mira,
estic improvisant, eh? Estic
sí, sí, però oita. Castell de Gardeny, el Riesling, agredolç de Riesling. Aquest ja és una altra història, eh?
Pues mira, el Riesling, aquest vinagre que el trobo excepcional, com tots els d'aquesta casa, però aquest m'emociona molt, aquest maridaria molt bé amb... podríem maridar molt bé amb un micuit de foie. Podríem fer-li una reducció d'aquest vinagre i ficar-li amb un micuit que ens acompanyaria molt bé. I dius, sí, ens aniria bé. Crec que amb un micuit ens aniria de conya.
A veure, un altre. Aquest també un clàssic, el vinagre agredolç de merlot. Vinagre de vi negre, però un agredolç que té aquella petita part de dolçor, petita.
Part de dolçor i potència. Aquest vinagre ens podria anar bé per un ajo blanco, que és una crema que aquí m'agrada molt al restaurant, la combinem amb varios, amb verat, la combinem amb gamba, amb camaró, tal. Penso que normalment ho fem amb vinagre de xerès, penso que amb aquest vinagre de merlot també ens aniria de cine.
Clar, perquè moltes vegades els vinagres, per exemple, clar, sempre els hem tingut per amanir, no? Però també combinen molt bé la cuina, i com ara deies tu, la reducció, és a dir, agafem un vinagre d'aquests i el reduïm a la meitat, concentrem aromes i poden acabar, com deies abans, també amb un gelat, amb petites dosis, no? Com un perfum.
Clar, i la reducció ens dona aquesta textura de xarop, de... Però és que cal explicar-li al Pep, sembla que jo estic ara parlant amb ell i penso que el Pep ja ho sap com va, no? Però aquesta reducció de... aquesta textura va molt bé com d'un topping, no? D'un gelat, d'un sorbet, amb unes maduixes, i les reduccions donen uns matisos molt xulos. Amb foie és excepcional.
Escolta'm, te'n porto un que aquest no sé si l'has tastat, perquè m'han dit que és nou aquest, eh? Un vinagre agredolç de Porto.
Que fantàstic. Bueno, pues un vinagre agredolç de Porto ens podria anar un plat molt ben parit, un melolo Porto, pues podríem ficar-li una reducció d'aquest vinagre amb aquestes postres, un postre amb figues, penso que també figues i Porto ens aniria de cine, un postre, un escabeig de figues ben xulo, i després una reducció d'aquest vinagre o el mateix escabeig de les figues amb el vinagre de Porto ens aniria de cine, sense cap dubte.
I escolta'm, un altre, que això ja és un juguet, m'ha dit la Judit, que és un agredolç amb mel de taronger, eh? Per tant, aquí a veure què hi posarem.
Bueno, doncs aquest el podríem fer servir per una amanida. Una amanida que porti nous, que porti un bon formatge, que tenim formatges collonuts aquí al Pla d'Urgell, aquí a Lleida, un formatge, una amanida amb formatge, amb nous, amb figues, amb fruita de Lleida, com no, una amanida amb poma, amb pera també, i aquest vinagre amb barrejat amb oli, sal, pebre, tindríem ja la vinagreta quasi feta amb el vinagre amb mel.
Joel, escolta'm, una cosa, clar, és que jo no pararia mai, diguem-ne, de poder tastar coses amb tu i veure aquestes taules d'aquí, aquestes experiències, perquè un restaurant, sigui el que sigui, sigui un restaurant de cuina tradicional, un restaurant de cuina d'avantguàrdia, l'experiència sempre hi ha de ser-hi, no? Però tu aquí, diguem-ne, ja és una experiència d'avantguàrdia, una experiència que va més enllà de la part sensorial, no? I a més, també s'ha de ser valent, moltes vegades diem, quan montes un pollastre com aquest que has muntat tu aquí a la Boscana, però en un lloc que, clar, no l'has muntat al mig d'una ciutat, no ve un lloc de, diguem-ne, de pas, no? Escolta'm, com és muntar un pollastre com aquest que tens tu aquí?
Bueno, és el que té venir de casa de restaurant, de tota la vida, a veure com es cuinen molts pollastres, el resquitx a Mollerussa Golmés, i amb la inèrcia que es portava a casa tota la vida, créixer en una època, o sigui, estudiar hostaleria en una època on passaven moltes coses. Jo quan tenia 14 anys ja començava el bulli a pegar molt fort, i després el roca, llavors créixer paral·lelament amb aquestes meques gastronòmiques que seria, no, la cuina que teniu a Girona, pues això et fa, pues, anar creient, anar implicant-hi molt, anar esmerant-hi molt, anar agafant seguretat, i sí, clar, hi ha algun moment i un xic de ficar la manta al cap i una mica temerari de dir amb els germans i amb la mare, dir, vinga, va, pues ens embarquem amb la finca de la Boscana i anem a fer el màxim que sabem fer en un escenari que ens ajuda molt i que ens ho posa molt fàcil. O sigui, és un pollastre molt potent, en certa manera també un punt arriscat en una comarca de molt poc turisme, sembla que és la menys turística d'Espanya, el Pla d'Urgell, però amb l'experiència, la il·lusió i la passió, tal com ens agrada aquest ofici, que no sabem fer cap altra cosa més, trobar aquest escenari aquí a la Plana d'Urgell era com dir, hòstia, no és com si ets a la platja i trobes aquell restaurant amb un penya-segat, dius, el millor escenari seria aquell, doncs nosaltres vam trobar el millor escenari aquest i ens hi vam ficar de cap, i per sort i gràcies a Déu que ens hi vam ficar.
Joel, escolta'm, les Terres de Lleida, esteu passant, diguem-ne, una època, com tots, diguem-ne, una mica fotuda, i vosaltres, diguem-ne, una miqueta més, perquè, clar, sembla que tot això del Covid no ens acabi de deixar, i tot això, aquestes últimes setmanes, diguem-ne, que estem vivint, no? Però és molt rica la Plana de Lleida, en producte, en cuina, no? En història, en tradició. Els de l'Oest moltes vegades, no? Dieu que, oi, que estem aquí a l'Oest, tal i qual, però escolta'm, li foteu molta canya, és a dir, és d'agrair tota la cuina i la tradició que teniu.
Sí, clar, a veure, tenim sort que com a tots els àmbits rurals, doncs tenim molt camp i tenim molta pagesia. Que la pagesia és una part fonamental, una part indispensable de la nostra alimentació. Llavors tenim la sort a les zones rurals, i Lleida és una zona molt rural, de que tenim una pagesia excel·lent, com no ha de ser d'altra manera, i llavors això és, per un cuiner, és algo que és, et va com anell al dit, no? Perquè nosaltres estem rodejats de pereres i de pomeres, que puguis aixecar, treure el braç per la finestra aquí a la Boscana i collir unes peres al millor moment, això no té preu. Llavors, Lleida, clar, ens sentim molt orgullosos de la nostra pagesia, dels nostres pagesos i dels fills pagesos que ho continuen, que aquests són els que més hem d'esperonar perquè no ho deixin de ser pagesos, i és un lloc fantàstic, la veritat que és un lloc fantàstic. Us ho recomano a tots que vingueu a Lleida a veure'ns.
Doncs vinga, cap a Lleida, bona cuina, amb vinagre, amb peres, amb pomes, amb préssecs i amb figues i amb un fotiment de coses, no, Joel?
Sí, i tant que sí, i a disfrutar d'una bona cuina, i amb molta tranquil·litat.
Gràcies, Joel.
Gràcies a vosaltres, Pep. Una abraçada.
Càmpings de Tarragona, la millor opció per gaudir de tot el que aquesta ciutat et pot oferir. Patrimoni, gastronomia, platges de sorra fina i aigües poc profundes, boscos mediterranis i uns establiments a l'aire lliure que et faran viure unes vacances inoblidables. No esperis més i vine a visitar-nos. Tarragona, la teva història.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el pica-pica i el plat del dia en format de reportatge. Ja sabeu que sense pagesia no hi ha cuina. I de postres us hem preparat una cita d'en Gustavo Duc que diu així: cultivar les nostres pròpies llegums ens permetrà evitar la contaminació que suposa la borrada d'importar-les de fora. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, a bord, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. I'm